El matí de Ràdio Sabadell. Tu. Matí, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour. Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, i benvingut.
Bon dia, Raquel.
Avui ens fa molta il·lusió explicar als nostres oients que no només m'acompanyes tu a l'estudi, sinó que també el nostre convidat, que clar, per aquesta pandèmia, últimament fèiem totes les entrevistes via Skype.
Exacte, ara ho estàvem comentant, feia quasi dos anys que no podíem gaudir d'això, d'aquesta complicitat, de veure'ns les cares...
La presencialitat, tan enyorada...
Exacte, hem de tornar a recuperar això, aquesta presencialitat, malgrat que encara anem amb mascareta, que sí, mantenim les distàncies, però almenys ens veiem la mirada, no? Ens falta això que també dèiem amb la Rocío, ens falta veure els llavis, no? Ens falta veure les expressions, ens falta veure... Però, bueno, a poc a poc, com a mínim, ens veiem, doncs,
escolta,
això...
Escolta, i hem après, no?, a somriure amb els ulls.
A fer la mirada,
que la mirada
dels
també
ulls.
Diu molt, eh?
Exacte, aquesta, tot el llenguatge dels ulls, el llenguatge aquest no verbal, no?, tota aquesta cosa... Contents, molt contents d'estar amb el nostre convidat, d'estar en directe amb els oients, amb aquest dia de sol que fa fantàstic, aquesta primavera, que sembla que, bé, arribarem amb un carnaval que serà, bueno, fantàstic, eh? Llavors
això
plourà.
Llavors després plourà, però després és igual, plourà, l'alegria la buscarem
la sota
les
tenint.
Pedres, exacte.
Doncs digue'ns, mira, sí, digue'ns, el nostre convidat. Doncs mira, aviam, com deia el poeta, ens deia, doncs, que després veurem quin era, la gent se'n va. La gent se'n va, no la podem retornar, no podem fer renéixer els seus mons secrets, no? Aquest món secret on s'amaga el millor instant, on s'amaga la millor hora, no? Això ho deia el poeta rus Yevtushenko. I d'alguna manera, doncs, aquesta manca de poder recordar aquests mons íntims, aquests mons personals, a vegades ens porta, doncs, a l'impotència. Però no és el cas del nostre convidat, jo diria, eh? El nostre convidat, malgrat tot, s'ha preparat per no deixar de creure. Ens ha ensenyat les seves noses, tot així trompant l'ull, ens ha fet una miqueta anar des del no-res per donar un reforç a la vida, no? A la vida i als seus records, no? Un reforç que li dona, doncs, un sentit per sempre, no? Aquest no-res el fa estar per sempre, no? El nostre convidat, poeta, pintor i professor d'institut, no? Jo penso que ho gaudirem avui.
Jo tinc moltes ganes de començar aquest viatge, però com fem sempre, primer ens posem en situació i hem de dir que en una altra edició de l'Alegria de Viure, de fet la setmana passada,
exacte,
ens va visitar el professor i matemàtic i també músic, en Ramon Capçada, i aquesta va ser la seva recomanació.
Havia pensat que potser una persona interessant per venir aquí seria precisament el Josep Girona, que abans ha sortit a fer aquella intervenció sobre mi. Llavors, bueno, a part que és amic meu, per suposat, doncs penso que és una persona que té una certa projecció dins de la ciutat de Sabadell, ell és molt sabadellenc també. A mi m'agrada presentar-lo com a pintor i com a poeta, no? I realment és això, és un gran poeta i un gran pintor. A més, també últimament està com bastant d'actualitat, doncs perquè va guanyar un premi de poesia, que és el Premi Pollença, el 2020, amb un llibre que es diu El no res perdura per sempre. I també, a més d'aquest llibre, també han tret una última novetat en papers de Varsàvia, que és un senyor llibre, que és Dolor i plaer. Creus que també és novetat el tema aquest, aquestes dues publicacions de Josep i de papers de Marsella, i també pot ser un motiu per poder-ne parlar i per poder estar amb vosaltres, i potser també per demostrar aquesta forma que té ell alegre de viure.
Josep Gerona, sabadellenc, poeta, pintor, professor d'institut i també fundador de Papers de Versàlia, bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, Raquel.
A veure, a nosaltres ens agrada sempre, Josep, començar per l'inici. Explica'ns on vas néixer i quins records guardes de la teva infantesa.
Doncs jo sóc nascut aquí a Sabadell, a la maternitat, una altra vegada, igual que el Ramon us va dir el dia passat.
Vau coincidir o no?
No, ell em sembla que és un any més gran, una cosa així.
La maternitat, recordem, que està al carrer Illa, no?
Sí, sí, que ara està tancada.
Ah, exacte.
I a més, sembla que hi ha un projecte, encara que molt obert, de fer-ne algun tipus de...
D'equipament
per entitats de la llengua, culturals, o alguna cosa així, havia sentit. Jo vaig viure de petit a la Creu de Barberà. Els meus pares, els dos són immigrants a Sabadell, ma mare ve de Lleida i el meu pare de Múrcia, es van conèixer aquí a Sabadell i després es van posar a viure a la Creu de Barberà.
Ah,
i quan ma mare estava, diguéssim, a punt del part, us explico una anècdota que ella sempre m'explicava, van dir el taxista, al carrer de sobre hi havia el Rabascall que tenia el taxi i va aprofitar per portar dues senyores alhora a la maternitat.
Ostres!
Una, per aprofitar el viatge, no?
Exacte. Una era la mare d'un altre, un amic que després vaig tornar a retrobar, ja de petits no ens havíem vist, però als Escolapis després, es diu Jordi Moltó. I és metge i viu a París fa molts anys i així.
Ah, caram!
I es veu que les va portar les dues alhora, a la maternitat. I no sé qui dels dos va néixer abans, però...
Quina gràcia,
va néixer.
Ostres, ja hi va haver així una connexió, sí, així a nivell
sí,
de...
Sí, una prefiguració, no, del que després hi hauria, sí.
I això, fill únic, germans, germanes...
Sí, jo no tinc germans, però els meus pares van criar dos cosins meus, que eren orfes.
Ostres.
El meu pare era del petit, o el segon petit, de 12. I un dels germans grans havia fet... ells en diuen comadron, o havia fet medicina, o així. I després de la guerra van represaliar-lo i el van dur a la presó, i llavors tant ell com la dona es van contagiar de tuberculosi i van morir els dos. I després, doncs, els dos, un fill i una filla que tenien, van dir, on voleu anar a viure, això? I van triar amb els meus pares. I llavors es van... Jo era el petit de casa, diríem, a casa hi havíem tres. Els altres dos eren els cosins. El cosí gran, es deia Pedro, el meu pare el va ensenyar a fer de barber, que és la professió que tenia el meu pare.
Barber?
Sí, barber.
Ostres, allà la Creu.
La Creu, sí. Quan ell va venir aquí a Sabadell, perquè primer havia passat... Això va ser després de fer la mili a Mallorca, amb la família de Múrcia van anar a Flix, i allà va treballar amb la construcció de les centrals químiques, etc. Però després, quan ja van tirar cap a Sabadell i es van instal·lar a Can Uriac, el meu pare va anar fent de barber, que era el que havia après al poble amb els seus pares. I primer va treballar en una barberia del carrer Margenat, a tocar de la Riereta,
sí,
que encara hi és.
Exacte, és que ara t'ho anava a dir. Sí, sí,
encara hi és.
Allà
ara està molt als baixos d'uns blocs de pisos,
exacte.
Llavors devia ser una casa normal. I em sembla recordar que ell em deia que era la barberia del Simó. Saps aquell senyor que també feia història...
Exacte, el Simó Bach, sí, sí.
I m'imagino que quan passes per allà, no, et venen molts records.
Sí, i sempre que passàvem per allà el meu pare em deia, mira, jo havia treballat aquí. I després ja quan ell va poder, es va posar per al seu compte, van comprar un terreny a la Creu de Barberà, van fer una caseta a poc, allò que feien els diumenges, anar fent...
L'autoconstrucció, com s'han fet molts barris, Raquel,
sí.
Te'n recordes això, quan
sempre,
parlem dels
sempre,
barris?
Sí, sí.
Que aquí Sabadell és una de les característiques, no?
I al cap de 3 o 4 anys d'estar allà, doncs em van tenir a mi. I llavors van portar també a viure, dic, per acabar de conformar la família, la meva àvia, que era la mare de ma mare, d'un poblet de prop de Tremp,
sí.
Tercuí, que poblet a dalt d'una muntanya de secà molt dur, que després va estar abandonat fins que als anys 60 el van recuperar uns turistes holandesos i alemanys que es van posar allà a viure, una mica hippies, una mica artistes.
Molt bé.
I ara hi viuen, hi ha tres o quatre cases on hi viuen. Doncs van baixar la meva àvia, que era vídua, havia mort el seu marit, i la vam portar a viure a casa, amb ma mare. Llavors a casa hi havia, doncs això, els pares, ella, l'àvia i els tres.
Sí, un petit nucli, un petit sí, gran nucli
una
familiar.
Una petita tribu, eh?
Això és per fer un llibre, eh? Bueno, això és per fer Déu-n'hi-do,
eh? Segur
que
això deixa empremta. I com eres? Exacte. Com eres, Josep, de petit? Com t'hem d'imaginar?
Jo em deien, doncs no sé, em deien Pepito, per començar, això de Josep ho vaig començar a imposar a partir de l'adolescència en els escolapis.
Pepito?
Sí, el meu pare era Pepe, doncs, era el que tocava. I era un nen doncs, molt estimat, jo amb una infància molt feliç, que jugava molt amb els nens del carrer, que entrava a casa o per una porta o per l'altra, per la de la barberia, que em cuidava molt la meva àvia, ma mare havia d'anar a treballar a la fàbrica...
Exacte.
A la filatura.
El tèxtil, no?
El tèxtil per, sí. Per això. Va estar molts anys al Bosser, per exemple, al carrer Alemanya.
Exacte, sí.
Era gent molt senzilla. Ells no havien pogut anar a l'escola perquè...
Eren temps difícils, a més...
Tot i que jo trobo que ma mare era molt espavilada, bueno, és, que ella encara viu, potser fins i tot més que el meu pare, intel·lectualment... doncs això, van anar a escola fins als 7 anys o 8 anys, després ja els van posar a treballar al camp i la vida que van fer és molt dura.
Aquestes vides difícils i dures, sí, que a vegades ara ens queixem i hauríem de mirar més enrere els nostres avis i besavis. I a quina escola anaves? I també quins records, que ara ho explicaves, no? Però de petit, que ja ho deies, no? Que jo crec que també en això eren aquí... més lliures els nens, no? Passaven molt de temps al carrer, no?
Al carrer jugant, encara no estaven per asfaltar els carrers.
No.
Ja això... estaven asfaltats?
No. Exacte. Això va ser molt més tardà, sí.
A quina escola, això?
Jo des dels 4 anys fins als 13 vaig anar al Col·legi Sant Francesc.
Ah, els franciscans.
A la Creu de Barberà, els franciscans, sí. Ma mare era molt creient, molt religiosa, i bueno, i vam pensar, i llavors era una manera com o anaves, si no volies anar a la pública, deien, són de més qualitat les privades, doncs hi havia la religiosa o les acadèmies, i ells van optar pel Sant Francesc.
En parlarem, perquè aquella època, jo no ho sé, però esclar, les privades... potser tenien una qualitat diferent, eh? Era a l'època, estem parlant, això sortosament ha canviat i avui en dia és a l'inrevés.
Sí,
no?
Jo crec que sí.
Però continua això.
No, doncs llavors això, fins llavors, al batxillerat, doncs els franciscans havien fet tercer i a l'hora de passar a fer quart de batxillerat, llavors el batxillerat era fins quart, van dir que aquell any ja no el feien perquè només tenien 3 o 4 alumnes. I llavors es va plantejar on em portaven. I va haver-hi l'opció, alguns companys van anar a l'Institut Tarragona.
Exacte. Que no tenia gaire bona fama, perquè, esclar, era...
Sí, i ells, els franciscans, els padres, van aconsellar als meus pares que, si podien, que em portessin als escolapis, perquè era, a més de que era religiosa, suposo per ells això era el fonamental, doncs també era, potser, que tenia més qualitat, no sé què, bueno... I llavors ells van optar per portar-me als escolapis i a fer quart de batxillerat, o sigui, als 14 anys vaig anar a l'escolapis. Allà vaig fer quart, cinquè, sisè i cou, que també el vaig fer al Vidal i Barraquer.
Ah, ja va ser dels primers que va fer cou, diguéssim, de la generació del cou, no?
Sí.
Ja no eres un xico de preu, ja.
No.
Escolta, Josep, escolta aquest so i ara ens dius una mica a on et transporta.
Sí, això és el so dels grills i el tema és que això, que quan tenia uns 7 anys, 8 anys, per fer una mica de salut, que llavors els metges deien aquest nen li cal fer un canvi d'aire, un canvi d'aigües, doncs em portaven a un poblet de la província d'Osca, que es diu L'Opinyent, que durant un temps hi va viure uns tiets meus, i llavors passava allà l'estiu, els 2 o 3 mesos d'estiu, i quan sortíem a passejar, quan ja queia el sol i no feia tanta calor, i sortíem a passejar i anàvem fins a la font, doncs era un so que sentíem, no? I que a mi, doncs, mira, m'evoca la meva infància, m'evoca també la natura i una mica que som. I a més he trobat un petit poema fa poc, per casualitat.
Ai, que bonic, Josep, ara ens llegiràs un poema?
Sí.
Ens ha sortit doncs el vinga, poeta,
va,
eh?
Doncs vinga, va, és dels Grills al poema que ens regalarà el Josep.
Sí,
va.
A més us el regalo pels de la ràdio, precisament. És d'un poeta mexicà, va morir fa uns anys, que es diu José Emilio Pacheco. I el poema diu, es titula Ruido. Los grillos se alimentan de oscuridad. Nadie sabe de qué se trata su rumor incesante. ¿Acaso se interrogan sobre otro enigma? ¿Qué pretendemos decirnos con el ruido de nuestras bocas?
Ai, ens hem quedat sense paraules, reflexionant. Quin bueno, regal.
Aquestes
poques... A vegades poques... parlem.
Massa
parlem.
Soroll, ja ho has dit. Sí, i a vegades sí. Hauríem d'escoltar més.
I a més ara ens ha vingut també el record aquest que deies dels estius, aquests llargs estius que es feien abans, que es plegava per Sant Joan i no es començava el curs fins a finals de setembre. Això eren estius.
Sí.
Això eren vacances.
I els dies eren molt llargs.
Molt llargs.
I sí. No s'havia de fer res per obligació i t'avorries, no?
I no passava res si t'avorries, no? Que ara sembla que sempre hem de tenir doncs, alguna activitat, alguna, no?
Exacte,
alguna tasca.
Sí.
I és tan bonic que a vegades no fer res, avorrir-se, no?
És que és difícil no fer res a vegades, eh? Fer aquesta cosa, vull dir, d'estar senzillament flanejant, com diuen els francesos.
Il dolce far niente, no? Exacte. Que també diuen els italians.
Això... pels que ho poden fer i és un privilegi, és un privilegi.
Exacte.
Sí, no, parlàvem més amb el sentit aquest de nens, sí. Perquè també aquesta època normalment els pares treballaven i els nens a vegades anaven amb els avis o amb els tiets i podien passar doncs, aquests llargs estius, no?, que no s'acabaven mai, amb aquests grills, i amb el poeta...
Que bonic. Nosaltres sí que hem de començar doncs, a avançar.
Avançar, perquè ens quedarem
encara...
aquí, Josep, ens quedarem aquí a la...
El temps passa.
El temps aquí a l'infantesa, que per lo que veig va ser una època feliç, no?
Sí.
Totes les recordes
sí.
amb...
Sí.
Diuen que l'infantesa marca, no? Marca el...
Sí.
El tarannà, no?
Sí, penso que és decisiu. Tant per l'aprenentatge que es fa com per les vivències, no? Pels sentiments que després tens i... Sí.
Doncs ara que parles de sentiments i vivències, escoltem també doncs, a un amic i també poeta, l'Esteban Martínez, que també ens ha volgut deixar aquest missatge per tu.
Mira, hola. Suposo que la veu ja me la coneixes, estimat amic Josep Gerona. Bueno, ara vas passejant pel Parc Catalunya amb un solet fantàstic i sí, he pensat, és el lloc ideal, és la pau necessària per poder parlar molt clarament del que suposa l'amistat que tinc amb tu des de fa ja molts anys. Tu saps tan bé com jo que compartim aquest paler estrany que és la creació poètica, la lectura de poesia, però a més jo conec de tu l'altra vessant, la vessant de pintor, que sempre he dit que és tan bona, per dir-ho d'una forma planera, és tan interessant i tan intensa com la... feina que et conec com a poeta. Per mi ha estat una sort que ens trobéssim al camí, perquè d'alguna manera, tant els teus comentaris crítics, perquè és una persona que té una finor en l'anàlisi de no només de la literatura, de la poesia, sinó del pensament i de la situació quotidiana i del moment present. Doncs aquesta finor, a mi m'ha ajudat molt i s'ha d'agrair trobar sempre al camí gent que potencia els teus propis interessos, la teva pròpia veu, el teu propi discurs, la teva manera de ser i la manera d'estar. Clar, he pensat que igual era un bon moment per llegir algun poema teu, però jo crec que la poesia, si és possible que la llegeixi l'autor, sempre enfatitza allà on vol enfatitzar, crea els silencis on crea que on sap que han de ser-hi, i per tant en aquest moment no ho faré. El que sí que diré és que ens coneixem, sabem de les situacions molt difícils que has passat i que t'han marcat de per vida, em refereixo a la pèrdua de la meravellosa filla teva, la Maria, i bueno, això doncs també, diguem-ne, ens ha fet una amistat més enllà de les lletres, no? Perquè més enllà de les lletres segueix estant la vida. Bé, només això, volia dir-te que estimo molt la teva amistat i la presència que sempre és, encara que en algun moment no siguem un al costat de l'altre. Gràcies per tot i t'animo a seguir en tot en la vida, en tot el que sé que tens al cap de fer.
Doncs una abraçada gegant a l'Esteban. Quines sí. paraules més boniques, eh?
Sí, sí, molt agraït a l'Esteve pel tot el que diu. I abans també t'ho volia dir a tu, Josep, per l'entrada que m'has fet, eh? Moltes gràcies també, perquè a més has anat citant títols de diferents llibres de poemes meus, no? L'has enfilat molt bé i, bueno, doncs moltes gràcies a tots pel tracte que teniu amb mi.
No, home, i a més, això que deia l'Esteban, això... Des del Parc Catalunya, que se'l notava així una miqueta...
Que es anava ofegant, pobre, però havia buscat aquest espai a la natura, sí. també, no? De serenó.
Ha d'anar a passejar la gossa.
I aprofita, no? També hem d'optimitzar sí. recursos.
Bueno, hem fet un lligam amb això, amb la natura, sí. amb el Parc Catalunya, i això que ell parlava, no?, de la vida, no?
Aquesta... De l'amistat més enllà de les lletres.
Exacte, i sobretot això, que a part de la poesia... Bueno, no sé si és a part o no, però... que el que és important és la vida, no?
Mm.
La vida, aquest estar, no? Malgrat o gràcies, perquè, esclar, això és una de les coses... En parlarem, però continuem.
Continuem. Fem un respir, agafem una mica d'aire. Nosaltres ens agrada posar la banda sonora dels nostres convidats. T'hem demanat tres cançons. Josep, quina vols per començar? I explica'ns per què l'has triada.
Per l'ordre lògic seria ara el cante hondo, no? El flamenc. Uh-huh. Això fa referència a que a mi és una música que m'agrada molt. En el meu entorn sóc una mica una, com es diu, una rarabis, no? Un bitxo raro.
Sí.
Però sé que Sabadell també hi ha molta altra gent que ho valora i a mi això em ve una mica d'una experiència personal i és d'haver fet el servei militar a Córdoba i Sevilla i d'haver passat algunes estones en algun bar escoltant la gent d'allà, no? I viure-ho en directe, diguem. I després això m'ha quedat. Llavors, bueno, m'agrada molt. A mi el flamenco no hi entenc, uh-huh. Però m'agrada molt escoltar-ho.
S'ha de sentir.
Aquesta música que vas descobrir, no? Sobretot durant la mili, però clar, hem fet un salt en el temps. Explica'ns primer, no? A quin institut vas anar i per què vas decidir, doncs, això, no? També dedicar la teva vida a...
Sí, el que l'has dedicat, sí.
El batxillerat és als Escolapis.
En Colapi.
Sí, allà és on vaig conèixer, doncs, com us va dir l'altre dia, el Ramon, per exemple. Un altre amic que vaig fer molta amistat va ser amb el Joan Safra, que ell també havia anat als franciscans abans, però després ens vam retrobar allà, amb el Benet, amb el Benet Casablanques, etc.
Doncs mira, ara que parles també del Joan Safra, també doncs ha volgut deixar-te un missatge, va.
Hola, Josep. Potser em sembla una cosa fora del comú el pensar que puguis escoltar-me en un mitjà tan poc usual per mi, evidentment. Bueno, primer que res, dir que sobretot, i tota la teva gran i llarga trajectòria, sobretot vull destacar que ets el meu amic i que et considero, des de l'admiració per una altra banda, molt bona persona. Dit això, no sé, potser caldria recordar que nosaltres pues, venim del mateix barri, la Creu de Barberà, que vàrem estudiar els franciscans, que no ens vam conèixer en aquella etapa, jo ja era més vell que tu, igual que ara, i que bueno, però malgrat viure dues cantonades, doncs no vam tenir relació. Fins que vam coincidir a Can Colapi, si no recordo malament, a 6è de batxillerat, sembla que era. Sí, i que des de Can Colapi fins a la Creu, doncs molt sovint baixàvem junts. Recordo aquelles caminades plens d'il·lusions, d'inquietuds, també d'angoixes, típiques de l'adolescència i després de la primera joventut, que va ser llavors quan tu i jo, també el Benet Casablanques, començàvem pues, a despertar a tot el món artístic, des de la pintura, la música, la poesia, terreny en què, sobretot la pintura i com no, la poesia, tu tantes coses has fet i tan ben fetes, de veritat, Josep, tan ben fetes. Ja t'he dit abans que dic això també des de l'admiració i des de l'amor que et tinc, evidentment, evidentment. Recordo els nostres neguits, te'n recordes de l'època de la nostra militància a l'Associació de Veïns de la Creu, quines pors i quins mals de caps teníem. I bueno, i recordar també amb no sé, ja el meu català està una mica rovellat, com pesadumbre, diria jo, l'època que després del naixement de la Maria, crec que l'última vegada que jo la vaig veure en vida va ser quan tenia potser un any i pico, dos anys, i després, per no, encara no sé molt ben bé per què, vam estar molt de temps, calculo que potser 10 o 12 anys, sense pràcticament tenir contacte, i ens vam retrobar pues, a partir de la mort de la Maria, evidentment, a la que jo, malauradament, no he pogut conèixer si no és a través teu, no? Però bueno, ja amb tot això pues, ja em quedo una mica així cap allà i només dir-te que, pues, que això, que t'estimo molt i que ets molt gran, Josep, ets molt gran. Ja sé que ets molt modest, però ets molt gran. Una abraçada molt forta i petons.
Doncs des de Madrid, bona, aquest Madrid. Missatge bonic. Ha parlat de moltes coses, però a mi m'ha sorprès el sí. tema de la militància, també, durant la Creu. Home, a l'associació de...
Associació de veïns, potent, això,
Sí, van ser aquells anys en què era el final del franquisme i nosaltres començàvem a anar a la universitat. El Joan feia història. Llavors... després de l'amistat que es va fer sobretot a Sisè Cou, amb dos o tres més joves universitaris militàvem al PSUC i llavors
tal com havia de ser
en la societat de veïns, uns estaven a la universitat i uns altres estàvem al barri, no? I això era una mica, i em va durar això fins que vaig anar a la mili. I bueno, és també una part de la qual jo mai no, em trobo còmode. I a més, jo tinc consciència de classe, segueixo tenint-la, i sempre, a més, he votat gairebé el mateix, vull dir, i en petites no, perquè sempre faig opcions ideològiques, no si les persones han caut millor o pitjor, si han fet aquest error o no, que això ja sé que tots ho fem, sinó una mica pels programes, no? Sense haver-los llegit tampoc, no és que em llegeixi els programes, però...
Sinó per ideologia.
Sí, per ideologia, sí.
Pels valors, no?
Sí.
És que aquella època va marcar, Aquella època va marcar molt, que era el final d'una època, exacte, el final del franquisme i tot això. Però això, a part que té una veu preciosa, el Joan, semblava
aquí... I que me'ls he imaginat, amb el Benet Casablanques, o sigui, tots de joves, amb totes aquestes inquietuds artístiques.
I, a més, una de les coses que jo també havia fet aquest camí... Clar, jo tenia una amiga que vivia per allà baix, allà al Buen Gusto, i és clar, era el tros aquest de baixar caminant des d'aquí, des de Can Colapi, en aquest cas des de les Carmelites, fins allà baix, que no s'acabava mai.
Rambla avall, després l'avinguda.
L'avinguda Barberà. I esclar, això donava molt per parlar, perquè era un trajecte molt llarg, i quan tens 17 o 18 anys, anar des de Can Colapi o des del centre fins a la Creu de Barberà no s'acabava mai. Jo l'autobús no l'agafava mai, aquells autobusos vermells.
Sí, els del Martí.
Els del Martí.
Sí.
Fantàstic el Joan,
Sí. I bueno, és un dels amics més grans que tinc i, bueno, que he pogut tenir gairebé tota la vida i és important, sí.
I també m'ha agradat quan destacava, no?, que durant uns anys vau perdre també una mica el contacte, que això passa moltes vegades, no?, amb les amistats i després tornen.
Sí. I el curiós és això, no?, que dius, bueno, como decíamos ayer, no?, que sembla que no... No, et passa això també, no?
Sí, pots reprendre coses, no saps ben bé per què passen aquests parèntesis, bueno, suposo que és la vida.
És la vida, sí. Els clars i obscurs de la
i
vida.
I tot va així.
Universitat.
Parlem de la universitat.
Sí, a la universitat jo havia fet lletres al batxillerat, però tenia una indefinició pròpia,
cosa normal,
pròpia
de l'edat, tal com ha de ser.
I en lloc de prendre'm un any, que fan ara un any sabàtic i això, no, jo vaig matricular, però vaig fer primer de biològiques.
Ah, caram!
Sí. I bé, m'agrada això. L'explicació era de tipus una mica per entendre què era la vida i per entendre què tal. O sigui, jo vaig descobrir llavors que això volia dir treballar en un laboratori o treballar... I clar, no això no era el meu. I després ens vam passar amb el Ramon, que havia començat primer de químiques. Això ell em sembla que no us ho va explicar, tots aquests detalls. Ens vam matricular els dos, vam tornar a reprendre, va ser una època que vam, a més, intentar fer una pel·lícula junts, una coseta, i llavors ens vam posar a fer segon de físiques.
Déu-n'hi-do, eh? Anava que tot cap a ciències,
sí,
eh?
Sí, tot cap a ciències. Per això que aquestes separacions de lletres i ciències...
Absurdes, no?
Són esquemes binaris d'aquests que ara estan molt en crisi per moltes coses i que s'haurien també de replantejar perquè...
Ara parla el professor.
La gent és...
M'encanta aquesta reflexió.
La gent és molt més oberta. El que passa que des de petitets ens marquen. I si a mi em diuen des de petita, com em van dir, tu no tens oïda, no podràs dedicar-te a res de música, doncs tu creus, llavors tu dius, això ja no és el meu. O els que els diuen, no saps dibuixar, o els que els diuen, ui, això de les matemàtiques no és per tu. O,
és molt difícil, sí.
Jo penso que són esquemes, després no serem un virtuós ni de la música, ni de la matemàtica, ni d'això, no, però vull dir, un nivell acceptable, d'entendre les coses, que et permeti viure el món d'una altra manera, això tothom pot accedir, a no sé que tingui algun tipus
aquest
de...
Aquest nivell, clar, aquestes aptituds.
Llavors, bueno, després, segon de físiques ho vam deixar, sembla que jo abans que el Ramon, però ell tampoc va seguir, llavors ell va fer el magisteri, ja us va dir que havia estat professor, el Joan Atalisanda,
exacte,
i jo llavors va ser quan, degut una mica a l'activitat política, jo també necessitava, una altra cosa que necessitava entendre era la història, o sigui, què fèiem aquí, d'on veníem, que era això del franquisme, que va ser la guerra, llavors vaig posar a fer història.
Tal com ha de ser.
Que tampoc després vaig descobrir que no era el que meu... Jo, en principi, hauria d'haver fet alguna cosa artística, o literatura, o pintura, o així. Però bé, m'ha anat bé. Haver fet història m'ha anat bé perquè m'ha permès treballar de professor d'institut i guanyar-me la vida amb això. Que això és una cosa que per practicar les arts, per fer art, és molt sa. Perquè no tens el cul llogat. O
tens,
sigui,
la independència.
Tens independència.
És important, no?
I a més, aquí a la ràdio tenim alumnes que han passat per les teves... per la teva aula, per exemple, la Núria García, la cap d'informatius, o el Roger Benet, perquè abans comentàvem i ens deien, va ser el meu profe. O sigui,
la Núria
també...
no ho sabia, però el Roger sí. El Roger a vegades l'he vist fent fotos per aquí i, a més, tinc un molt bon record d'ell, del moment, no?, de com va anar tot, de la seva adolescència, que va ser... també especial.
Sí, per això et dic que també, clar. Que també és una professió molt bonica aquesta,
sí.
No? La
el
de Ferran, professor.
Sí. Ferran Casablanques, no?
Sí, el Ferran Casablanques.
També tota una institució.
És una feina que jo l'agraeixo haver-la tinguda, em sembla que l'he fet dignament, jo m'ho he passat molt bé fent-la.
I molts anys has estat, no? Has estat...
Sí, primer vaig estar un any a l'Institut de Sant Cugat, de pràctiques, i després ja vaig demanar aquí, perquè era més a prop de casa, me la van donar aquesta plaça, i he estat 33 anys.
Déu-n'hi-do, l'edat de Crist, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
I bé, penso que és una feina que val la pena fer-la, i jo m'ho passava fent-la, o sigui que... perfecte.
I també has après més que has ensenyat, no?, suposo.
Sí, home... Sempre has d'estar... És una professió que t'obliga, potser no a estudiar molt, però sí a estar una mica al dia. Era de socials. M'agradava més bueno, no us deixo parlar, però m'agradava...
No, parla,
ets tu el protagonista.
M'agradava més... Jo havia fet història i història contemporània, per això que et dic, no?, d'entendre, sobretot de Catalunya, d'Espanya, de l'especialitat, sí. Però a mi fer classes d'això no m'agradava. Llavors, quan ens repartíem, al principi de curs, et reparteixes una mica les matèries i els nivells, jo anava molt bé allà, perquè ells preferien fer història, els altres professors, i jo preferia fer geografia o història de l'art, que era una cosa de la qual jo no en sabia tant i també m'obligava
a aprendre. No?
I per una raó, perquè la història és una cosa que ja ha passat i és molt desgraciada. Llavors, a mi...
I complexa, perquè... Bueno, digues.
Explicar les desgràcies, el que va suposar la Guerra Civil per Catalunya i per Espanya, el Franco, el que va suposar el nazisme, a mi això em deprimia profundament. Algun any que havia fet classe d'això, jo m'ho passava fatal. En canvi, la geografia és una cosa que tu pots dir, sí, hi ha aquests problemes, està tot molt malament, el món està malament, però sempre hi ha
l'esperança, no?, de que canvi.
De que pot canviar. I si ho fem així, ho farem així, és diferent. Llavors, a mi em anava bé i als altres també els anava bé i, bueno, he tendit més a fer geografia i història de l'art.
Sí, has fet aquí un complert, no? Sí.
Doncs anem a la segona cançó, abans de començar també a parlar del món de la poesia. Digues quina vols i per què l'has triada.
Vaig triar alguna cosa de Bach. A mi el que m'agrada és la música clàssica. Això li dec al Benet. El Benet ens arrossegava. Anàvem junts a pintar amb el Joan, però ell ens arrossegava als concerts. Hi havien sentit concerts de música de tota mena.
Amb aquestes passejades, no? Amb aquestes passejades.
Sí, o a vegades a Barcelona, unes jornades de música electrònica, no sé què, unes coses especials, no?
El Benet ja us portava...
Sí, ens recomanava, ens feia a casa, ens posava discos a casa, ens feia com seminaris a casa seva... Bueno. És gràcies a ell, no?, que jo tinc aquesta afecció a la música. I el que m'agrada és la música clàssica. Llavors, per triar alguna cosa, ja, això és infinit, però és molt infinit. Però dic, bueno, el que s'ha de triar alguna cosa és de Bach. I de Bach també és infinit.
Bach és Déu,
triar.
No? Bach és
sí,
Déu.
Sí, Bach és Déu. Llavors, què he triat? Doncs la cosa que el dia que havia decidit, que va ser dissabte, vaig sentir, l'últim que vaig sentir de Bach a la ràdio.
Ah, mira.
I per això he posat això. Vull dir, és una manera de dir-vos, és que tot val la pena.
Bach, Déu.
Sí, és una cantata, és una ària, em sembla que vaig dir, una ària de baix d'una cantata, la número 13, que el títol de la cantata també és molt maco, es diu, traduït de l'alemany, Els meus sospirs i les meves llàgrimes.
Després d'aquest regal pels sentits d'aquesta música de Bach, que jo crec que també doncs, ha de transportar als nostres oients, no?, en aquest dimecres de febrer, volíem també doncs, que ens expliquessis, perquè abans comentaves, no?, que el fet de treballar de professor et va donar doncs, la llibertat, no?, de
econòmica,
tenir...
Econòmica,
clar, per, no, i també la passió
la
pel que deia,
també,
no?, per tot el que explicava, però de tenir després doncs, el temps per dedicar-te, suposo, que a la poesia i a la pintura.
Sí, llavors això, en paral·lel a la feina, trobes estones per anar fent les coses que
t'apassiona.
Sí. Llavors això, doncs, des de jovenet, doncs, els versos i això és començar l'adolescència i després, doncs, per raons de tipus de necessitat sentimental, emocional, i després, doncs, això, mira, si t'agrada més fer-ho, o si tu passes més bé fent-ho, o si algú et diu, oh, mira, hauries de fer més, perquè, bueno, si t'ho valoren.
Perquè la família, hi ha antecedents, la família...
No,
a part
no,
de...
no, no.
El
no,
pare
no.
Cantava fent de barber o no?
No.
No tens antecedents,
no,
diguéssim.
No, que jo conegui, no. No, uh-huh. No, de cap mena, no.
No. I l'adolescència comences a fer versos i
sí,
després ja...
Sí, i després això. I després hi ha un moment en què, si mira, això que et dic, si algú, diguéssim, tu valora, si no t'ho valora ningú, doncs mira, al final potser decau. Però si tu, algú t'ho valora o això, doncs mira.
I t'ho van valorar.
Sí, mira, hi havia persones que... I llavors ja això doncs va anar com creixent. També això, alguns companys d'institut, que els hi passes coses i et diuen, ah, doncs està bé, segueix això, Josep, bueno, t'animen.
I quin tema agafaves, així, en poesia, amb què començaves, vas, això, feies...
No es trien temes, eh? La poesia normalment és una cosa que és una mica la necessitat que tu tens de treure. Llavors,
com una catarsi, no?
Sí, sí. I després, bueno, el problema és donar-li forma i fer-ne d'això una cosa que sigui formalment correcta, digue, formalment estructurada, i que pugui, i això permet que els altres ho visquin també en la seva... Estàs parlant del que et passa a tu, però es pot compartir, els altres també ho poden viure.
Clar, connecta,
sí,
amb el lector.
I la forma aquesta d'estructurar-ho, diguéssim, això ho aprens o és absurd? O...
No, jo penso que s'aprèn llegint els que ja ho han fet, s'aprèn per imitació. Jo penso que s'aprèn per imitació en tot.
L'estructura, no?
Sí.
La tècnica seria.
Sí, sí, seria com diríem la tècnica. Sí.
I parlant de papers de Versàlia, no?
Sí, doncs això, ja en un moment en què havíem fet aquests intents, jo havia tret el primer llibre, que va guanyar un petit premi que hi havia a Barcelona.
El primer llibre és el...
Aquest del... Com era? No me recordo el títol. El Quan deixaré de creure.
Quan deixaré de creure.
Que és un títol que té dos significats. Un és Quan deixaré de creure i un altre vol dir Quan deixaré de fer bondat. Creure en català també vol dir...
Exacte.
Has de creure, nen, no? Fes, bé, aquesta...
Fes cas, sí.
Bueno, quan diré, quan sigui capaç de revoltar-me, quan sigui prou rebel per actuar d'una altra manera, no? Bueno, és una, el plantejament era aquest.
Sí, com aquesta metàfora. I ho vas aconseguir?
Home, vas deixar de creure?
Això sempre s'intenta i mai s'aconsegueix del tot, no? Però, bueno, l'esforç hi és... Llavors, després d'aquest primer llibre, que el van presentar a l'Aliança, sí, el Robert Ferrer, que portava l'Aliança...
Gran persona, sí, també, que ha desaparegut, també...
Sí, va per la Festa Major, va parlar amb mi i amb alguna altra persona, dir per què no podíem fer una lectura poètica. Vam aplegar unes 10 o 15 persones, i després d'allò... va sortir una iniciativa col·lectiva que era fer unes plaquets trimestrals i es va fer un petit grup, primer amb unes 9-10 persones i després, per circumstàncies personals, doncs al final van quedar un grup de 5. I això són els papers de Versàlia, ens van constituir en associació per tenir una cobertura legal i anem fent.
I el nom, diguéssim, el papers de Versàlia?
El nom aquest va ser idea de l'Esteve.
De l'Esteban,
sí,
no?
De l'Esteban, sí.
Que també ha estat per aquest programa.
Sí, part, i tant,
això,
i tant.
Abans ha parlat, i això, sí.
Sí, l'Esteban Martínez, no. Gran...
Papers d'anaven dient, però Versàlia, em sembla que, si no recordo malament, va ser idea seva, sí.
I Versàlia amb el sentit de...
Territori de versos, sí.
Territori de versos.
Sí, territori de versos.
Papers dels territoris de versos,
sí,
seria,
una
no?
mica això, sí. El territori dels versos, sí.
I el cert és que és un territori que domines, especialment el dels versos, no?
Bueno, no ho sé.
Has rebut premis, no? Abans ho comentàvem, sí, per exemple,
sí,
amb l'últim llibre.
Però
no?
Això dels premis és una cosa molt aleatòria i molt, no se n'ha de fer gaire cas.
Però fa il·lusió, no?
Sí, home, farà molta il·lusió quan te'n donen un i, a més, et permet tenir una certa projecció.
Clar, visibilitat.
Perquè
sí.
Si no, pràcticament ningú en parla. Encara que treguis alguna cosa, encara que publiquis, és molt difícil que els mitjans se'n facin ressò.
Clar.
Perquè és una cosa que suposo que la manera de pensar dominant és que és molt de minories, que és molt elitista, que és conservadora, que no serveix per res, a no ser algun tipus d'espectacle poètic, que són les lectures públiques, mogudes d'aquestes, l'eslam, això està més a prop doncs, dels rapers, i això és una altra història.
Sí, eh?
És com, això és com jugar amb les paraules per expressar-se quan ets, sobretot, jove.
Una mica com
els grafitis, per
sí,
entendre'ns.
Sí, sí. De fet, ara viu un repunt la poesia i també amb les xarxes i tot això. Jo crec que per aquesta necessitat, no?
Sí. Ara, la poesia entesa més com l'entenem clàssicament, té difícil accedir al públic, i jo crec que és perquè això, hi ha un prejudici molt gran en els mitjans, perquè se la considera d'entrada una cosa minoritària, elitista, i que no hi anirà ningú. I nosaltres, per exemple, hem fet alguna presentació, per exemple, d'aquest mateix volum, que és l'últim que hem tret, això que deia de dolor plaer.
Ens està, si dic, és l'últim volum dels papers de Versàlia, no?
Sí, l'última cosa col·lectiva, no és un llibre meu, ja la citava el Ramon. Doncs això, vam fer una presentació a l'Estruc i van venir 50 persones.
Dolor i plaer, no? Dolor, plaer.
Sí, dolor, plaer.
De dir que és el color vermell.
Van venir 50 persones com a públic en el moment de la presentació a la sala d'exposicions de l'Estruc. Però no va sortir res, ni al diari, ni al digital, ni a l'altre, ni abans ni després. I això que jo personalment els hi vaig enviar, els i això, i o sigui, no hi ha manera. És una cosa que no té cap mena d'interès, perquè han de parlar de coses que treuen el públic, que treuen la gent, i ells pensen que això no ho farà mai.
Doncs mira, nosaltres aquí t'emplacem i ara et faig un atracament en directe.
Això és,
haurem de col·laborar i fer càpsules i començar doncs, a educar també la ciutadania en el poder de la poesia i dels versos.
Jo t'agraeixo, Raquel, perquè a més Ràdio Sabadell sí que se n'ha fet ressò algunes vegades ja de les coses que fem, sí.
Doncs a partir d'aquí començarà això un altre compromís.
Atracament, atracament amb totes... Però un bon atracament, Això és un bon...
Bueno, molt de gust de ser atracat, doncs.
Seguim.
Papers de Versàlia, àlbum Versàlia número 1. I seguim.
I seguim, perquè també volíem parlar de la pintura,
De la pintura, també, no?
Sí, la pintura és una cosa que també he anat fent en paral·lel, amb temporades més, temporades menys. És una cosa que demana més infraestructura, perquè... Poemeta sempre el vas pensant i tens un paper a la butxaca i vas fent. En canvi, l'altre necessites un taller, un lloc, un espai, un pintar, etc. Dibuixar potser és més fàcil. I pintar o fer escultura és una miqueta més complicat, no? Però bé, jo he anat fent coses una mica des dels anys 80.
I d'on et surt així la pintura? Així
sempre, sempre havia dibuixat.
Sempre havies dibuixat.
Les il·lustracions que hi ha en aquest llibre són teves? No,
no. Són de la Natividad Ayala, que era la meva companya i la mare de la nena que va morir, i és una pintora, jo penso, molt bona.
Sí, molt d'aquí
de Sabadell. De la generació del 56, 58, de la generació de l'Agustí, del Ramiro...
Ramiro Fernández, coneixeu, l'Agustí Puig...
Sí, també ha passat per aquí. Sí.
És d'aquesta generació. I jo també, per edat, també hi pertanyo. El que passa que jo he fet molt menys exposicions i no he tingut tanta projecció pública, ni molt menys, però és això, sí.
O sigui, avui descobrim que descobrim Josep Genana, la veritat és que déu-n'hi-do, no? O sigui, perquè poeta, doncs, professor, també doncs, pintor... Jo crec que des de petit, no?, aquesta curiositat innata que tenies l'has anat alimentant, no?, amb diferents facetes.
Sí. I, bueno, i sobretot persona, no?, que és el que és important, no?, això que deia l'Esteban, no?, i això que deies tu, no?, també aquesta visió una miqueta cosmogònica de no limitar-se, no?
Home, aquestes activitats creatives et donen un marge per estar sol i pensar. Això és el que permeten. Són activitats que qui no les fa difícilment ho percep, això. Però no és tant fer coses, productes macos per distreure o per decorar o perquè agradin. No, és més aviat...
Una necessitat que et surt,
una necessitat,
no?,
que et permet un lloc... Un llibre és un lloc per viure-hi. Sobretot si és de poesia, tu t'hi pots passar mesos i donant-li voltes amb aquell llibre, no fent-lo, vull dir, sinó ja fins i tot llegint-lo, no? I llavors això et trasllada, et treu, diguéssim, de les preocupacions diàries, que ningú les pot sorrellar, tothom les patim, però et crea un espai, un marge per pensar, jo diria, no sé si és a usar la paraula, per pensar més lliurement, per pensar més críticament, per pensar des d'un altre angle, des d'un altre punt de vista, que no és el que el dia a dia, la societat, el consum, la compra, el treball, l'horari et porta, sinó que et dona un marge, i aquest marge es pot aprofitar.
I en aquest sentit, aquest volum que també tenim aquí, aquest El no-res, perdura sempre, també ha estat un fruit de 10 anys, no?, també, o d'uns quant temps de...
Sí, aquest és el llibre que jo vaig intentar fer amb els poemes més dolorosos. N'hi ha alguns que són anteriors a la mort de la Maria, que va ser l'any 2010, la meva filla, va morir amb 14 anys, però els altres són els que he anat fent després, des del 2010 fins al 2020, són 10 anys. I una mica si poden veure, si un psicòleg que hi entén potser pot veure-hi les etapes del dol, si vols.
Doncs ara nosaltres el que farem és escoltar un altre dels poemes que ens vol regalar precisament el Josep i que... A veure, Josep, explica'ns quin poema és.
Sí, pertany al llibre aquest que dèiem que he fet a partir de la mort de la meva filla, del No res perdura sempre. En la primera part hi ha uns 7-8 poemes que són anteriors a la seva mort i he triat aquest perquè una mica em sembla que lliga amb el programa, perquè és com una reflexió sobre el conjunt de la meva vida en un moment, doncs, delicat per mi, i diu així: darrer abril de la meva espera, porta blavenca de la meva mort, els núvols alts amb la lluent crinera em mostren el camí. L'edat de la vellesa se m'acosta. Ara que la filla abandona la infància, li ve la llet al pit i tot el cos li esclata, jo deixo enrere la meva joventut. L'he tinguda partida en 3 edats. La primera, de l'or de la innocència. La segona, de plata, i potser de la insolvència. La tercera, de fang, pastada de constància. Doncs fins aquí el poema aquest. No sé, és com jo em veia llavors, quan tenia al voltant dels 50 anys. Ara ja en tinc 65. Ja vam dir que estic una mica més endavant.
Doncs amb més experiència i més saviesa, vol dir això. Mirant enrere, Josep, perquè evidentment m'imagino que perdre la teva filla doncs és un dolor, no?, que costa de superar, però jo crec que tu també, doncs, a través d'aquesta generositat, no?, de compartir totes aquestes inquietuds artístiques, també suposo que t'ha fet, no?, trobar l'alegria de viure, no?, quan a vegades és difícil o quan a vegades és gairebé una quimera.
Dit d'una altra manera, on trobes l'alegria de viure, no? Si és que hi és.
Sí, el fet de sentir-se viu és important. Ser conscient, això que dèieu abans en la presentació, de personatges o vides singulars, he pensat jo, és que tots ho som, de singulars. Llavors, ser conscient d'això, de que no ets una peça, de que no ets una part d'un mecanisme, de que tu, per molt petita cosa que siguis, una formigueta, doncs tens un valor especial, això és important. I després, en el cas, doncs, de haver sofert algun tipus de tràngol, de desgràcia, d'això, com la que em pot haver passat a mi i a molta altra gent, a mi ara m'aporta, no sé si alegria, però m'aporta serenor, m'aporta tranquil·litat, m'aporta benestar, el fet de poder transformar aquest dolor en alguna cosa que sigui compartida pels altres, com poden ser fer poemes o fer alguna obra, alguna pintura o alguna cosa. Això, o sigui, és agafar el que tu tens a dins pel dolor que sents i transformar-lo, ser conscient de que la vida està feta d'això, o sigui, la pastem de fang, està pastada de fang, i amb aquell fang podem fer coses meravelloses. No dic que sigui el meu cas, però la gent que excel·leix o la gent que arriba fa art. Això seria l'art, no? Fa art a partir de les misèries. Les misèries són pròpies de la naturalesa humana.
Tal com dius en el llibre, no? Aquest que ens has presentat també, el de dolor, plaer, així és la vida, no? Té aquesta part de llum i aquesta part de foscor. I som aquí, no? Hem de continuar doncs, avançant i lluitant.
I, a més, això que dèiem al començament, no? Això que a mi és un dels poetes, Yevtushenko, no?
Jo no el conec gaire,
Però parla d'això, no? Parla d'aquest món secret, d'aquesta... que mai podem arribar a conèixer una persona, no? Per molt que la coneixem, cada persona té un record on s'amaga el millor instant, no?
I aquesta capacitat de és molt difícil a vegades, i això és aquesta impotència, no? I que jo penso que amb els poemes, amb l'art, doncs potser és una manera d'intentar acostar-se a aquests mons, no?, que cadascú tenim, que cada persona és única. O sigui, cada persona és un món.
Sí.
Hi ha tants mons com persones, no?, i que no coneixem, no?
I aquest esforç per acostar-se, mm-hmm, és el que dona sentit a la vida, valor a la vida, i és el que amb l'art es pot fer potser d'una manera millor.
D'acostar-s'hi, no?
Acostar-s'hi, tot i que sabem que sempre serà impossible arribar-hi.
Aquí és l'impotència que deia, sí, el poeta, no? Aquestes ganes de rebel·lar-se, sí, de xisclar, perquè mai podràs, mm-hmm, conèixer, no? Mm-hmm. Inclús el teu pare, la persona, sí, més propera, no? És el...
Doncs nosaltres ara hem de deixar el món de les lletres i aquest univers, perquè també ens volem acostar al món de la ciència. Tenim també professors de l'Escola Font-Rosella esperant. Per acabar, Josep, a qui recomanes perquè comparteixi aquesta alegria de viure?
La propera.
Mira, doncs he pensat en una persona que és també d'aquí de Sabadell, uh-huh, i que es dedica professionalment al món de les matemàtiques. És professor a la Politècnica a Terrassa.
Sí.
I ell, a banda, si ens coneixem i hem fet també una certa amistat, és per la poesia que escriu.
Ah, caram.
Sembla que les lletres i les ciències no han d'anar plegades, però es veu que ho van molt sovint. En van molt sovint. Doncs això, en Víctor Mañosa.
El buscarem, Raquel.
El buscarem i el gaudirem. Moltíssimes gràcies, Josep. Una abraçada gegant.
Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
I a tu també, Josep Olavedra. Sí. Avui ben acompanyada, de peps.
Avui estem aquí de Joseps i ases a totes les cases,
Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Matí amb Raquel García.